Bona nit. Fins al proper dia 30, cada vespre, i per ordre alfabètic, en aquest espai desfilaran el primer candidat de cadascuna de les llistes que es presenta a les eleccions municipals de Sabadell. Molts de nosaltres els coneixem, especialment a través de les seves activitats polítiques, però molt poc sabem de la seva vida personal. I per això creiem que podria ésser interessant intentar conèixer quelcom més de la seva personalitat. Avui tenim amb nosaltres... Antoni Ferrés i Sabater. Antoni Ferrés i Sabater va néixer a Sabadell un 4 d'abril de 1945. La seva vocació política neix molt d'hora. Ha estat un lluitador incansable des de la seva joventut, coneixent molt de prop la realitat que l'envolta. Està casat en l'actualitat i té una filla. Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona i en l'actualitat exerceix com a advocat en un despatx col·lectiu de la nostra ciutat. Com recordes la teva infància a la nostra ciutat?
Bé, el Sabadell que jo recordo és molt diferent del que hi ha ara. Encara recordo les èpoques de les restriccions, les èpoques dels llums de gas en la ciutat del centre, que hi havia molts carrers encara per asfaltar, que encara hi havia carros, i que el dijous gras, els de l'escola, ens anàvem d'excursió a Can Rull. Poc podia pensar que temps després hi aniria a viure a Can Rull. Llavors, per nosaltres encara era tot una excursió. El Sabadell era molt més petit, però jo penso que ja hi havia la majoria dels problemes que tenim avui amb germa, i que, bé, s'han anat desenvolupant. Ara, realment, el Sabadell de la meva infància és molt diferent al Sabadell, inclús de la infància, doncs, no sé, de la meva filla.
Tu vas començar a estudiar a Can Colapi. Què et dona memòria sobre aquelles èpoques?
Bueno, el de Can Colapi penso que va ser molt, molt interessant. Recordo les discussions i la rivalitat entre els escolapis i els del Cor de Maria. Recordo, doncs, també, doncs, quan ens feien anar a missa cada dia, obligatòriament, i els exercicis espirituals. Recordo, també, la nostra oposició a totes aquestes coses. I també recordo la primera vaga, perquè la primera vaga en què vaig participar va ser a 5è de batxillerat, perquè ens feien anar a classe de química el dissabte a la tarda, i vam ser capaços d'organitzar la primera vaga i el primer boicot. No sabia llavors que participarien bastantes més, però en conjunt i globalment recordo bastantes coses dels escolapis i globalment tinc un bon record. No solament de la cosa d'estudis, que penso que, no sé, amb totes les coses pedagògiques i educatives que després he tingut ocasió de conèixer, penso que la qualitat de l'ensenyament era bastant deficient, però en general en tinc un bon record.
Quan vas acabar el batxillerat, vas anar ja a estudiar a la Universitat de Barcelona o no?
Sí, bueno, quan vaig acabar el batxillerat, llavors, i precisament seguint doncs, aquesta tradició d'estudiar a Can Colapi, vaig anar a Barcelona a estudiar el preuniversitari, llavors encara no hi havia totes aquestes coses dels BUPs i tot això. Vam anar a estudiar el preuniversitari en els escolapis de Balmes, tota una colla de gent dels que havíem estudiat aquí junts. I llavors, per part de la meva família, hi havia molt interès en que jo estudiés econòmiques. Suposo que per seguir una mica doncs, el negoci familiar, la possibilitat doncs, de continuar doncs, en l'empresa textil, doncs, com el meu pare hi tenia una participació, jo no estava d'acord amb estudiar econòmiques. I, no obstant, com que hi havia un problema, és a dir, a mi m'interessava estudiar dret, però hi havia el problema que havia fet el batxillerat de Ciències i que necessitava un curs per poder llavors entrar a dret, que exigien el batxillerat de Lletres, i necessitava doncs, un curs d'universitat per fer la convalidació i entrar en la facultat, ja dic, de dret. Llavors vaig fer el primer d'Econòmiques, I immediatament, doncs, vaig demanar canvi de facultat i ja vaig seguir dret, encara que ho vaig fer d'una manera molt accidentada, no van ser uns estudis normals, podríem dir-ne. No sé si té algun interès el concretar-ho.
Com és que vas decidir estudiar per advocat?
Bueno, jo havia tingut... És a dir, a mi m'agradava la possibilitat de fer d'advocat. No tenia una idea massa exacta, però jo penso que llavors ja era un idealista i pensava, doncs, amb tot això, doncs, de les idees de justícia i de l'equitat i d'una societat més justa, encara que després, vull dir, doncs, l'exercici de la professió no sigui precisament el aconseguir d'una manera més directa, doncs, una societat més justa i més igualitària, perquè les lleis, doncs, les fan els que manen, i els que manen, doncs, defensen uns interessos molt concrets, però almenys inicialment va ser aquests els motius pels quals vaig començar a estudiar dret. Doncs el que passa que al llarg de tota la carrera vaig tenir, doncs, una transformació important, doncs, de la visió que jo tenia, doncs, del món i de les coses.
Quina branca del dret t'agradava més estudiar?
Mira, mentre estudiava, sobretot en els primers cursos, a mi m'interessava molt la qüestió del dret penal. Inclús en algun moment, doncs, de que he estat una mica decepcionat, doncs, pel dret laboral o per alguns resultats obtinguts, m'he arribat a replantejar la possibilitat de dedicar-me a dret penal. De fet, també era una branca, doncs, que l'exercida a través, doncs, del Tribunal d'Ordre Públic, perquè s'aplicava, doncs, el Codi Penal i la Llei de Procediment Penal normal i corrent. I aquesta era, i recordo que era potser la que estudiava amb més afició en aquells moments, en els primers, al començament de la carrera. Després ja va canviar i em va anar interessant molt més ja el laboral, però era per tot el procés de transformació personal que estava, doncs, sofrint.
Eres un bon estudiant?
Sí, jo penso que sí. Penso que sí, en aquest sentit cal reconèixer que no havia tingut problemes, doncs, de tinguer de repetir cursos ni de coses d'aquestes. Inclús, bé, com deia abans, el meu pas així per la universitat va ser accidentat perquè vaig fer dos cursos, és a dir, vaig estudiar primer i segon de dret a la universitat i llavors jo vaig deixar-ho, vaig anar-me'n a treballar a unitat hermètica i després els tres cursos restants, com motiu d'una estança a la presó els vaig reemprendre, doncs els vaig fer en 2 anys, és a dir, que penso que treballant i fent, doncs, això, 3 cursos en 2 anys, més o menys penso que es pot dir que era un estudiant més o menys bo.
Tu vas estudiar en uns moments en què la universitat és un centre ple d'activitats polítiques. Es pot considerar que és en aquells moments quan comences a iniciar la teva vida política?
Sí, efectivament. Això està fora de tota discussió. Va ser precisament quan vaig començar a estudiar dret, és a dir, econòmiques, mentre vaig fer aquest primer curs d'econòmiques, hi havia ja, eren uns anys, que eren els últims anys del CEU, ens vam fer ja un far de córrer, vull dir, amb les manifestacions aquelles que cridàvem CEU no, CEU no, i quan vaig entrar a dret em vaig plantejar ja per primera vegada la qüestió del compromís polític. Vaig entrar a militar amb un grup que existia llavors, que era el FOC, el Front Obrer de Catalunya, lligat amb el que vulgarment se'n coneixia com els Felipes, i llavors vaig estar en els primers temps del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, fins a tal punt que, doncs, mentre feia segon de dret, doncs, se'm va elegir com el delegat d'informació que en aquell any encara es va utilitzar. Així com després nosaltres ho vam fer amb comissions obreres amb el vertical, s'utilitzaven els antics càrrecs del CEU per la implantació i la imposició, doncs, del nou sindicat. I vaig estar fins immediatament abans de la caputxinada, que llavors jo sí que estava treballant tota la jornada i no assistia, havia interromput els estudis. Però està claríssim que el meu compromís polític arrenca de la universitat, encara que després, quan vaig anar a la fàbrica, doncs, va agafar una nova dimensió.
Tu has estat empresonat 2 vegades. Per quins motius?
Sí, he estat detingut un parell de vegades, he estat a la presó, i he estat condemnat com a membre de la Comissió Coordinadora de Comissions Obreres de Sabadell. I la segona vegada també va ser, doncs, per activitats sindicals als voltants d'1 de maig. Jo penso que aquesta segona vegada va ser més una detenció preventiva que no pas, doncs, per les activitats sindicals que hi havia. Eren uns anys de molta repressió. I el procés va ser, penso jo que té molta lògica, és a dir, jo era un estudiant més o menys polititzat, però polititzat d'una manera abstracta, de llibres, un compromís polític d'universitat, i per necessitats econòmiques i per necessitats també d'emancipació familiar, etc, etc, deixo els estudis, me'n vaig a treballar a l'unitat hermètica i allà vaig entrar per primera vegada i d'una manera seriosa en contacte amb el món del treball. Llavors descobreixo tota una cosa que és el sindicalisme, que coneixia només allò, doncs, per llibres i en abstracte. Veig les condicions de treball, què és el que és treballar amb cadena, etc, etc. I a partir d'aquí començo, doncs, quasi sense donar-me'n compte, a transformar aquest compromís polític, allò d'un estudiant de família així, de casa bona, més o menys, amb una gran trompada amb la realitat de cada dia, de que el món no és el mateix que a mi s'havia explicat en els escolapis i en altres llocs, i llavors comencem a tirar i a muntar lo de Comissions Obreres aquí. I llavors a partir d'aquí venen les detencions i continua el compromís polític, però ja molt més lligat, no així amb grups més o menys intel·lectuals o petits burgesos, sinó ja, doncs, amb la classe treballadora directament.
Quan vas acabar la carrera, què vas fer?
Jo en aquells moments estava treballant en unitat hermètica. Van haver-hi les vagues en contra del Consell de Guerra de Burgos, i com a conseqüència d'aquestes vagues, en què l'unitat hermètica concretament va ser, si no recordo malament, l'única empresa que va parar aquí a Sabadell en protesta d'aquelles vagues, no, em sembla unitat hermètica i Construccions Roig, només hi va haver-hi un parell, l'empresa al cap d'un mes, no immediatament, però al cap d'un mes o així, se'n va despedir. Llavors jo em vaig trobar de que em faltaven dues o tres assignatures per acabar la carrera, estava sense feina, i em vaig, esclar, immediatament plantejar la possibilitat de començar a exercir. Com que jo havia continuat els estudis, o havia reemprès els estudis, precisament després d'una discussió amb els companys de la fàbrica, perquè aquí a Sabadell de dret laboral només en feien caçares, i era evidentment insuficient, doncs, el camp que podia ell abastar, doncs em vaig plantejar immediatament, doncs, d'exercir, d'acabar ràpidament aquestes poques assignatures que falten, o que em faltaven, i començar a fer d'advocat. I llavors ja, doncs, vaig entrar en un despatx col·lectiu de gent que coneixia de l'època de la universitat per fer unes mínimes pràctiques, i al cap de res, de molt pocs mesos, de l'any 71, vaig començar ja a fer d'advocat.
Aquest primer despatx col·lectiu és molt diferent de l'actual en el que treballes ara, oi?
Bueno, jo penso que en aquells moments no hi havia massa diferència. És a dir, és possible que els integrants d'aquest primer despatx hàgim tingut una evolució ideològica i de compromís diferent, però en aquells moments, tal com es plantejava aquell primer despatx laboralista, que hi havia, doncs, el Jordi Oliveres, que va ser un dels que va intervenir després en la defensa del Xiqui, en Gallissà, en fi, tota una sèrie de companys, en aquells moments ho vèiem tots exactament igual, i en tot cas l'evolució ha sigut diferent.
Què o qui creus que t'ha influït més?
Mira, no ho sé. Jo penso que a una persona no li influeix una sola cosa. Això penso que... ni una sola persona. Jo penso que el que m'ha influït, el que m'ha condicionat terriblement és això, és a dir, és aquest comprovar que el que... la visió del món que ens havien ensenyat, doncs, anant a l'escola, doncs era molt diferent de la situació real. I que la situació d'això, de la gent que treballa i que està, doncs, en una fàbrica, o està, doncs, amb una bastida, doncs, fent una casa o fent una eina, que és molt més dura del que ens havien explicat, que és profundament injusta, i a partir d'aquí, doncs, la necessitat de combatre això. I penso que això m'ha influït lo suficient com per, professionalment, condicionar la meva vida professional a aquest fet, condicionar doncs, el meu compromís polític a aquest fet i comprometre també la meva existència personal, vull dir, en aquest fet doncs, de la constatació de l'existència de diferents classes socials, de que aquestes classes estan en lluita, que tenen uns interessos contraposats i la necessitat doncs, d'avançar cap a una societat doncs, justa, igualitària, sense classes socials, etc etc.
De quina forma pertany a una família burgesa ha influït en la teva vida i especialment en quin grau això ha incidit respecte a la teva vida política?
Bé, jo suposo que els meus orígens així d'una família més o menys benestant del centre de Sabadell és cert, doncs, de que condiciona, però jo penso que condiciona d'una manera relativa. I condiciona en el sentit, doncs, de que gràcies a aquest fet, doncs, vaig tenir, doncs, la possibilitat d'estudiar. I penso que això és un fet fora de tota discussió. Encara que estudiar el batxillerat i els primers anys de carrera, perquè després la carrera me la vaig pagar jo perquè treballava i estudiava. Penso que estic condicionat pel fet, doncs, de que a través d'això, d'aquest fet, doncs, he tingut accés, doncs, a uns certs nivells culturals o de cultureta. I penso que tampoc és tan il·lustrada la nostra burgesia i que doncs en aquest sentit segur que jo tinc un pòsit doncs d'això, d'aquesta formació doncs familiar. Però a pesar de tot, com que a partir doncs dels 18 anys doncs ja dic, vaig comprometre'm doncs amb la lluita política i que penso que des de llavors fins ara doncs ha sigut un viure força intens, encara que a vegades doncs surtin coses que no saps d'on surten. Jo penso que m'ha influenciat, però no m'ha condicionat. No m'ha condicionat.
Tu fa 10 anys que estàs casat i tens una filla, oi?
Sí, tinc... Mira, jo fa 10 anys que estic casat i tinc una filla, que ara, el mes d'abril, després de les eleccions, em farà 7 anys. Farà 7 anys.
La teva dona treballa?
Sí, bueno, la meva companya treballava ja abans de que ens caséssim, sempre ha treballat, vull dir, ella doncs és filla d'una família treballadora, va començar a treballar a l'edat dels 14 anys i des de llavors no ha parat. Actualment està, és a dir, quan va sortir allò de les proves d'accés a la universitat per als majors de 25 anys, s'hi va presentar, llavors estava estudiant el batxillerat, i va entrar a la universitat i llavors va estudiar dret i ara fa d'advocat. És advocat des de fa, doncs, 2 o 3 anys.
Quan tens un dia lliure, què és el que més t'agrada fer?
Doncs mira, des de fa una temporada i per aquesta vida tan agitada que portem, quan tinc un dia lliure, que per desgràcia n'hi ha molt pocs, el que tinc és ganes és de descansar, la possibilitat d'agafar, de sortir de Sabadell i d'estar doncs, un dia doncs, mirant com canten els ocells, que aquí ja no els veiem, o de tombar-se sota un arbre i estar allà reposant.
Quina opinió en mereix especialment l'evolució de la nostra ciutat a través dels anys?
Bé, jo Sabadell ens preocupa, ja no parlo en singular, perquè això és fruit d'una reflexió col·lectiva, vull dir, en el si del partit, i en el si de les organitzacions ciutadanes. Jo penso que Sabadell està passant una profunda crisi. És a dir, per una banda, des del punt de vista doncs, arquitectònic, està la ciutat molt deteriorada, hi ha hagut una gran especulació que ha fet baixar doncs, la seva qualitat, inclús des del punt de vista doncs, estètic, de l'apariència externa de la ciutat. Per una altra banda, el creixement de Barcelona cada vegada fa perillar més Sabadell com una ciutat autònoma, com una ciutat doncs, amb unes característiques pròpies, amb una definició pròpia, i finalment el desmantelament industrial fa que Sabadell estigui en crisi. Culturalment penso que també hi ha una crisi profunda, i que el que es tracta és de salvar Sabadell de la crisi, però de la crisi no solament industrial, sinó cultural, d'ètica, d'estètica i de vida doncs, industrial, etc. En tots els termes i en tots els ordres de l'accepció del mot.
Tu sempre has tingut una intensa participació en la vida política sabadellenca, especialment davant dels problemes que ha travessat la nostra ciutat. Com la valoraries, la teva tasca?
Jo la meva tasca la valoraria com una aportació dintre d'un esforç col·lectiu. Jo penso que totes les vegades que he tingut, doncs, d'actuar amb alguna cosa en relació a la ciutat, no ha estat a títol individual, sinó que ha estat com a portaveu o fent-se ressò d'unes aspiracions col·lectives, ja siguin sindicals, ja siguin del partit, etc.
Qüestionari Proust. Aquest és un qüestionari format per 28 preguntes que farem a cadascun dels 10 polítics que desfilaran per aquest espai, per conèixer-los una mica més.
La característica principal del teu caràcter?
Mira, és que jo sóc molt tossut.
La qualitat que desitges en un home?
Amb un home i amb una dona és igual, doncs... que la gent pugui, no sé, mínimament comunicar-se i que puguem estar mínimament tranquils entre nosaltres.
La qualitat que prefereixes en una dona?
El mateix que l'home, és igual, no hi ha diferència.
Què és el que més aprecies en els teus amics?
Això, aquesta... jo penso que aquí a Sabadell som tota una colla que, encara que amb molts problemes, som capaços de respectar-nos i de fer una colla i d'ajudar-nos i d'estimar-nos, en definitiva.
Quin és el teu principal defecte?
Jo penso que no tinc gaire sentit de l'humor.
Quin és el teu millor somni?
Doncs mira, haver superat l'etapa del Franco, que a mi em semblava que no s'acabaria mai.
Quina seria la teva pitjor desgràcia?
Que tornéssim enrere.
Què voldries ser?
Ai, doncs el que sóc.
On desitjaries viure?
A Sabadell, això sí, sempre he viscut a Sabadell i em penso que viure fora em sentiria desarrelat.
Quin color prefereixes?
Penso que dec tirar a dir el vermell, no?
Quina flora t'agrada més?
El clavell.
Quin ocell prefereixes?
Amb tota franquesa no en tinc cap de preferit.
Quins són els teus autors preferits?
Bueno, amb això ja... a nivell de... no polític, a nivell de novel·les, a mi m'agrada molt el Pedrolo i tot el moviment de novel·la catalana moderna. He llegit bastantes coses.
Quins són els teus herois de ficció?
Cap. Penso que tenim de procurar, doncs, de tocar de peus a terra.
Les teves heroïnes favorites?
El mateix.
Els teus compositors predilectes?
Mira, sóc molt mal oient de música i penso que aquesta és la veritat. Peces clàssiques que m'agradin, i amb tota franquesa i sense voler fer farols, la novena sinfonia de Beethoven, però, a part d'això, molt poques coses conec. I en quant a cançó més moderna, he estat molt influenciat o condicionat per la cançó francesa del Brassens, del Brel i tota aquesta colla.
Els teus pintors preferits?
No en tinc cap.
Els teus herois en la vida real?
Bé, la gent que lluita a la vida quotidiana i que a pesar de les dificultats és capaç de sortir-se'n.
Les teves heroïnes històriques?
No en tinc.
Els teus noms favorits?
Tenia el de Carla, que és el nom que té la meva filla, i el de Júlia. Són dos noms que m'agraden molt.
Què detestes més?
Mira, l'engany. El anar amb segones intencions i allò, doncs, de veure una persona que està mirant a l'altra per veure per on li pot clavar.
Quins caràcters històrics menysprees més?
Els caràcters que signifiquen un retrocés en l'evolució de la història. Les involucions. Les dictadures.
Quin fet militar admires més?
La revolució cubana.
Quins dons naturals voldries tenir?
El dot de persuasió.
Com t'agradaria morir?
Bé, tranquil, vull dir, allò... ben pensat que, mira, que alguna cosa hem fet.
Quins fets t'inspiren més indulgència?
Els que es fan de bona fe, encara que a vegades, doncs, s'equivoquin.
Quin és el teu lema?
No en tinc cap, de veritat.
Fins aquí el qüestionari Proust. Per últim, com et definiries?
Doncs mira, com això que hem dit. Un tio físicament molt llarg, molt alt, prim, bastant tossut, allò que diuen més tossut que una banya de barrar. A pesar de tot, doncs, que crec bastant, doncs, la bona fe de les persones
i que, bueno, que val la pena, a pesar de tot, doncs, continuar lluitant perquè aquest món sigui una mica més maco.
Avui ha estat amb nosaltres Toni Ferrés i Sabater, primer candidat del Partit Socialista Unificat de Catalunya a les eleccions municipals de Sabadell. Demà, en aquest espai que pretén conèixer una mica més els nostres candidats, intervindrà Manel Garriga. Fins demà, de nou a les 10 del vespre, Isabel Reventós els hi desitja molt bona nit.